Hola, bona tarda a tothom. Són les 7. La Guàrdia Civil ha entrat avui en 4 clíniques abortistes a Barcelona. S'han portat documentació i, sobretot, els seus responsables. De moment, i com a mínim, 5 persones detingudes.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
Investiguen si feien avortaments il·legals de manera reiterada, no, Sílvia Comet?
Sí, segons diu literalment un comunicat conjunt del Tribunal Superior de Justícia i la Fiscalia, s'investiguen fets greus relacionats amb una presumpta pràctica reiterada d'avortaments radicalment fora dels supòsits que marca la llei. Entre els detinguts hi ha Carlos Morín, que ja havia estat denunciat per fets d'aquest tipus, però mai s'ha demostrat que els seus centres s'hi interrompin embarassos il·legalment.
British Airways renuncia a augmentar la seva presència a Iberia.
D'aquesta manera, el 7% del BBVA i el 7% també de Logista aniran directament a Caja Madrid, accionista majoritari.
Han dit res de si també tiren enrere l'oferta de compra, Silvia Solanes, o no?
Doncs de moment l'únic que ha dit el fons Texas Pacific Group, que encapçala el consorci que forma amb British Airways per adquirir Iberia, és que es manté a l'espera. Ara bé, es nega comentant la possible sortida de l'aerolínia britànica del consorci.
Per cert, d'avions estan. El nou president de Vueling avisa que revisaran els preus.
A l'alça diu que són massa baixos a tot el sector.
Ho ha dit Josep Piqué, en efecte. D'aquí uns minuts, José Montilla fa balanç en una conferència del seu primer any com a president de la Generalitat.
Aquest matí a Catalunya Ràdio ha retret Artur Mas que dissabte es manifesti per les infraestructures i no ho fes a la transició.
Ja es veurà després que hi ha, doncs jo crec que també motivacions polítiques que van més enllà de les infraestructures, que ens semblen legítimes, eh? Jo no tinc res en contra en que la gent es manifesti.
De la política, Zapatero convenç Solves.
El ministre d'Economia confirma que continuarà el govern si el PSOE guanya.
Això mentre, precisament, el Partit Popular fa una ofensiva preelectoral en qüestions del seu negociat.
Coses que afecten la butxaca, l'última una reforma de l'Estatut dels Treballadors.
Ho explicarem, en efecte. Arribem als esports recollint abans crides a la calma.
A París, per la represa que hi ha hagut de la violència a les Baluers per la mort de 2 nois en un accident amb un cotxe policial.
Pel que fa als esports?
Doncs anirem a Lió, on debutarà Marc Ingla com a nou vicepresident esportiu del Barça. I és que, tot i que no ho sembli, demà l'equip blaugrana té un partit, i a més important, a la Champions contra l'Olímpic de Lió. No ho sembla, perquè aquest migdia Joan Laporta ha anunciat una remodelació de la seva junta. Ingles, el nou vicepresident esportiu, i Jaume Ferrer, el de màrqueting. També canvien el portaveu i els encarregats de les seccions. Ho repassarem tot plegat i buscarem les lectures extraesportives que se'n poden derivar. I escoltarem José Manuel Lara Bosch, màxim accionista de l'Espanyol. No és gaire habitual que repassi l'actualitat del seu club. Avui ho ha fet i, òbviament, ha criticat durament el president Sánchez Llibre.
I ara el vent, que és protagonista. Seguirà bufant, Francesc Mauri?
Bona tarda. Doncs sembla que sí, que aquesta nit i demà encara pot ser violent, sobretot a prop de la Costa Brava, comarques pròximes, i en alguns punts del Pirineu també, déu-n'hi-do. Per tant, el vent protagonista, perquè el cel clar és el que s'ha d'imposar, i de moment, sense possibilitats de pluja.
Trànsit, Anna Gravalosa.
Aturades.
Digues, perdona, t'hem sentit trepitjada i no et volíem trepitjar. O no volem sentir trepitjada, digues.
Doncs deia que a aquesta hora la C58 hi ha aturades, sobretot des de Ripollet a Barcelona. També hi ha cues a l'AP7 de Santa Perpètua a Barberà, perquè aquí hi ha un accident en direcció cap a Tarragona, i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord, a més de la B23, on aquí sí que hi ha cues força importants de Sant Feliu fins a Barcelona.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio. Edita i presenta Kilian Sabrià.
...2001, 2002, 2003, 2004, 2005 i també 2006. BSA Pentapensión ha tornat a aconseguir el primer premi que Expansión i Standard & Poor's atorga el millor pla de pensions de renda fixa mixta a 5 anys. Inverteixi ja en el pla de pensions més premiat del mercat i emportis, a més, un regal fantàstic. Informi-se'n a les nostres oficines o a sabadellatlantic.com. Sabadell Atlàntic, caràcter emprenedor.
Sabadell Atlàntic us amplia les principals informacions i us acosta a l'actualitat. Sabadell Atlàntic, caràcter emprenedor.
Almenys 5 responsables de clíniques especialitzades en avortaments de Barcelona han estat detinguts davant la sospita que en aquests centres es podrien practicar interrupcions il·legals de l'embaràs. L'operació policial dirigida per la Fiscalia i un jutjat de la capital catalana ha culminat amb l'arrest del metge Carlos Morín. De quines clíniques parlem, Sílvia Comet? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Concretament, quins fets s'investiguen, a més a més?
Doncs es tracta de les clíniques Ginemedex, MC, TBC i CBM. Segons un comunicat conjunt del Tribunal Superior de Justícia i la Fiscalia, estan sota sospita per fets greus relacionats amb una suposada pràctica reiterada d'interrupcions de l'embaràs radicalment fora dels supòsits permesos per la llei. La Guàrdia Civil també ha intervingut abundant documentació en aquests centres. Algunes d'aquestes clíniques ja havien estat investigades per les autoritats sanitàries, però només s'hi havien detectat irregularitats administratives que els van comportar una multa de 3.006 euros. Sentim la consellera de Salut, Marina Geli.
Aquestes clíniques han estat sotmeses per part del Departament de Salut al llarg del 2007 amb un procés d'inspecció, que les seves conclusions doncs, van acabar doncs, amb un dictamen de l'inspecció amb unes multes per irregularitats, però en tot cas en la informació que posava les històries clíniques.
Per saber d'on arrenquen les sospites que avui s'han materialitzat en aquesta operació policial que us estem explicant, hem d'anar una mica enrere.
Juliol 2007.
Un jutge de Barcelona admet a tràmit una querella presentada contra el doctor Morin per l'organització E-Cristians que recollia un reportatge de la televisió danesa.
El document denunciava que les clíniques dirigides pel metge s'hi feien avortaments més enllà de les 30 setmanes de gestació, quan la llei preveu que només es podran superar les 22 setmanes si és que hi ha algun tipus de risc per la salut de la mare.
Aquesta és la conversa gravada amb una càmera oculta entre una periodista danesa i Carlos Morin.
It's not a problem that I'm...
No hi ha problema que estigui tan... De quantes setmanes estic? 30?
Més de 31, crec.
I això no és un problema?
És una cosa que hem de tenir en compte, però no és un problema.
Any 2004.
El diari britànic The Sunday Telegraph ja publicava un reportatge que revelava fets similars.
Les investigacions de la Conselleria de Salut, però, també van determinar que a la clínica Ginemedex no s'hi practicaven avortaments fora de la llei.
Situats ja en els antecedents a tot això, què hi diuen els col·lectius que estan a favor i en contra de l'avortament, Sílvia?
Les associacions anomenades Provida han aplaudit l'actuació judicial que han qualificat d'insòlita. Segons aquests col·lectius, aquestes clíniques han estat temperades des que es va despenalitzar l'avortament i per això mai havien estat investigades. Per la seva banda, l'Associació de Clíniques Acreditades per a la Interrupció de l'Embaràs denuncia que la irrupció judicial en aquests centres genera alarma social i desvirtua la realitat de l'avortament a l'estat espanyol. Aquest grup de clíniques assegura que gairebé el 90% de les dones que interrompen el seu embaràs ho fan abans de les 12 setmanes de gestació.
Gràcies, Sílvia. A les 7 i 7, la notícia econòmica del dia ens arriba per l'aire.
La Caixa t'ofereix aquest espai.
British Airways no exercirà el dret de repartir-se amb Caja Madrid les participacions d'Iberia que deixen el BBVA i Logista. Comptant que el consorci encapçalat per PPG, TPG i British Airways és un dels interessats a quedar-se amb el 100% de la companyia d'Iberia, com queda ara, jo crec que em diràs que aquesta és la gran pregunta en aquests moments, com queda ara aquesta disputa per adquirir l'aerolínia, Silvia Solanes?
Doncs t'ho diré, aquesta és la gran pregunta. El consorci TPG, Texas Pacific Group, diu que està estudiant si continua amb la seva oferta sobre el 100% d'Iberia, però es manté a l'espera i es nega a comentar la possible sortida de British Airways del consorci per comprar Iberia. Caldrà veure ara què passa, ja que Caja Madrid es converteix en l'accionista majoritari d'Iberia amb un 23,4% de la companyia. El vicepresident econòmic del govern central també s'ha referit a la compra de l'aerolínia i ha dit que no es pot plantejar en termes nacionals. Pedro Solbes.
La partida del capital nacional és positiva o és negativa? Bien, és un tema a tomar en consideració, però no me parece el hecho más relevante. Lo que me parece relevante es el proyecto de empresa a medio y largo plazo y digamos que esa empresa sea viable.
A part del consorci TPG i British Airways, l'altre interessat a adquirir la totalitat d'Iberia és el consorci que encapçala Gala Capital amb inversors espanyols.
Com hem d'interpretar tot aquest fenomen que s'està produint al voltant d'Iberia des de la perspectiva catalana? Germà Bel, catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona. Aquests moviments a l'interior d'Iberia podrien haver estat aprofitats? Seria una d'aquelles coses que reivindiquem o que es reivindiquen des d'aquí? Podrien haver estat aprofitats pels inversors catalans? Quina traducció pot tenir tot plegat sobre l'aeroport del Prat?
L'operació de compra de participacions accionarials dins de la companyia Iberia per part de Caja Madrid, de forma que li han acabat atribuint una posició de control, és una operació que ve afavorida per la situació que Caja Madrid ja era un accionista significatiu de la pròpia companyia i en funció dels pactes societaris és un accionista que té dret preferent de compra. En aquest sentit, cap entitat empresarial catalana ha tingut una possibilitat real de fer una operació semblant a Caja Madrid, perquè cap entitat empresarial catalana era soci d'Iberia fins al moment present. Altra cosa, ens pot mereixer reflexió quina és la funció de les entitats com Caja Madrid a Catalunya, Caixa Catalunya, la Caixa, en relació a aquest tipus d'operacions. A Caja Madrid, bàsicament, el govern de la Comunitat de Madrid el que fan és falcar l'interès de la Comunitat de Madrid en una companyia que és primordial pel funcionament de l'aeroport de Barajas, que ha decidit fer de l'aeroport de Barajas la seva base principal d'operacions i que fa una gran aportació a l'economia de Madrid, no així a l'economia d'altres regions d'Espanya, com és el cas de Catalunya. En aquest sentit, és difícil que si els empresaris catalans haguessin fet una opció d'aquest tipus hagués acabat sent viable i hagués acabat a bon port. Probablement l'operació de Caja Madrid es dirigeix a evitar tentacions d'aquest tipus, no bàsicament des de Catalunya, sinó des de qualsevol altra esfera d'interès.
De nen, volia una bicicleta i no va parar fins que la va aconseguir. Per poder comprar-se la moto, va treballar tot l'estiu. Sempre ha trobat la manera de fer realitat les seves il·lusions. Avui, la seva empresa és el seu projecte més gran. Per això, la Caixa posa a la seva disposició les línies ICO, un finançament en unes condicions preferents per al desenvolupament dels projectes d'inversió. Vingui, informi-se'n en qualsevol oficina de la Caixa. Parlem?
Les borses avui tenen també Iberia com a gran protagonista del dia, suspesa de cotització, en un dia en què el color vermell s'ha imposat a les borses europees en general amb un nou rècord del preu del petroli. Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz, bona tarda.
Bona tarda. Les accions d'Iberia han acabat la jornada suspeses de cotització a l'espera, diu el regulador d'informació rellevant de la companyia. En el moment de la suspensió cautelar, els títols d'Iberia lideraven les pèrdues després que aquest matí s'han incrementat al voltant d'un 4%. Baixaven concretament un 1,88% fins als 3,14 euros per acció pel creuament d'interessos entre Caja Madrid i British Airways. Mentrestant, l'IBEX 35 ha baixat en línia amb la resta d'europees un 0,40% i se situen als 15.330 punts. S'ha capgirat la tendència positiva després que la Reserva Federal Nord-Americana ha reconegut una creixent tensió en els mercats monetaris. En el de divises, l'euro s'ha apreciat davant el dòlar i en el mercat del cru, l'or negre s'ha encarit fins a batre un nou rècord històric.
Fa un grapat de minuts que estem parlant d'Iberia. Ara li toca el torn a Vueling, que prepara un pla estratègic per impulsar la companyia i congela, de moment, els plans d'expansió previstos pel 2008. El seu president, Josep Piqué, també es planteja que de Carmany a pujar els preus.
Sí, l'any que ve Vueling tenia previst comprar més avions i també implantar una segona base a l'estranger que se sumaria a la que té a París. Això, però, de moment, s'ha aturat a l'espera d'unes noves directrius de futur. Ho explicava el seu president, Josep Piqué.
El que hem decidit és que determinades decisions doncs quedin en suspens. No vol dir això que després no es tornin a prendre i no es tornin a implementar. Però, de moment, el que volem fer és tenir una fotografia ben clara de quina és la situació i immediatament actuar.
Segons Piqué, una de les possibles mesures és apujar les tarifes.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
El president de la Generalitat, José Montilla, que aquest vespre fa una conferència sobre el seu primer aniversari de president de l'actual govern de la Generalitat, ha retret a Artur Mas el seu interès a la manifestació de dissabte contra la crisi d'infraestructures quan no anava dit a les protestes a la transició. En una entrevista aquí a Catalunya Ràdio ha apel·lat a la solidaritat entre col·legues d'un mateix govern per no reclamar la dimissió de la ministra de Foment. Anem al Palau de la Generalitat. Joan Trias, molt bona tarda.
Bona tarda. El cap del govern català ha mostrat respecte per la convocatòria de la plataforma pel dret a decidir, però hi troba motivacions que van més enllà de les infraestructures. Preguntat per les crides de Convergència i Unió a assistir-hi, Montilla ha contrastat el paper actual d'Artur Mas amb el que va jugar la transició.
No sé si és la primera vegada que el senyor Mas anirà darrere una pancarta, no? No ho va fer en els seus moments, no? Quan aquest país lluitava per la recuperació de les llibertats democràtiques i les llibertats nacionals. No ho va fer després tampoc, quan es posava en manifest la necessitat de tenir més autogovern. Ho fa ara que està a l'oposició.
I en vistes a la votació de demà al Congrés sobre la dimissió de la ministra de Foment, el president de la Generalitat ha recordat la solidaritat entre membres d'un mateix govern.
Un partit que participa del govern d'Espanya votaria el cessament d'un ministre d'aquest govern. Hi ha una cosa que es diu solidaritat dintre dels governs.
I ara Joan deu ser a punt de començar, si no ha fet ja, la seva conferència sobre el primer aniversari de l'actual govern de la Generalitat, no?
Sí, ha començat la presentació.
La presentació.
Sí, la presentació que li fa el veterà periodista Lluís Foix. De fet, avui aquí es commemora que dimecres farà un any de la presa de possessió de Montilla i avui ho fa repassant feina feta i objectius. El principal és el nou model de finançament que s'ha de pactar abans de l'agost vinent i també descriurà el govern com un equip sòlid per als 3 anys que queden de legislatura. Montilla també vol afegir que no se sent presoner dels estats d'ànim col·lectius.
Quedem emplaçats a 8:15 per si ja ha començat la conferència i ja podem explicar alguna cosa d'aquesta intervenció del president de la Generalitat. Joan, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Per cert, la manifestació del dia primer pel dret de decidir a les infraestructures segueix generant polèmica entre els partits, tant els que hi participaran com els que no, Judit Perpinyà.
Des de Convergència i Unió neguen les crítiques d'oportunisme. Artur Mas demana a Esquerra i Iniciativa evitar la confrontació entre els partits que donen suport a la protesta.
No cal barallar-nos entre nosaltres. Convoquem a la gent, com estem fent nosaltres, en positiu, i apartem, això sí, en el Partit Socialista perquè hi sigui, que és el que també convindria en els interessos del país.
El portaveu parlamentari d'Esquerra Republicana, Joan Ridao, ha acusat el PSC i José Montilla de tenir por a la democràcia quan nega el dret a decidir.
És un partit, en definitiva, que en aquests moments ocupa un centre desnortat, sense més horitzó que el dia a dia, i fins i tot un partit que sembla que sovint té por a la democràcia quan es nega, per exemple, el dret a decidir.
Des d'Iniciativa Verds demanen a Mas que vagi a la manifestació demanant disculpes perquè el fan responsable de la situació actual a Rodalies, i el PSC li reclamen que hi participi.
Un 1:15, detinguts 5 directius de clíniques abortistes de Barcelona. S'investiga si practicaven avortaments il·legals de manera reiterada. British Airways renuncia a augmentar la seva presència a Ibèria. No se sap què passarà en l'intent de compra de la companyia. I José Montilla fa balanç, està a punt de començar en una conferència del seu primer any com a president de la Generalitat. Tot això fins ara. A partir d'ara què, Mònica?
Doncs passarem per Anàpolis, a Maryland, i per París. A Anàpolis està arrencant una cimera que ha d'intentar aclarir el futur del Pròxim Orient, i a París, durant tot el dia, crides a la calma perquè no es repeteix els incidents de la nit passada en una banlieue.
A l'extraràdio de París, en efecte. Gràcies, Mònica. De tot això en parlarem ara. El temps i el vent, Francesc Mauri. Francesc?
Bona tarda.
Pensava que se t'havien portat el vent.
No, encara no.
Molt bé, molt bé. Explica, explica.
Tenim pedres a les butxaques. Doncs, en principi, la tramuntana ha de continuar bufant amb virulència cap a la zona més propera a la Costa Brava, comarques pròximes, i déu-n'hi-do també el vent de nord, nord-oest o nord-est, que està bufant a diversos sectors del Pirineu, més que no pas al matí. S'ha de mantenir aquest vent del nord aquesta nit i també de cara a demà. Demà disminuirà una mica, cel clar a gran part de Catalunya, aquesta matinada i demà al matí alguna boira cap a la Catalunya central, i de moment temperatures que no han de variar massa.
Trànsit.
Si busques cotxe, no ho dubtis. Les millors condicions les trobaràs a Quadis.es. Quadis.es, la millor opció, patrocina el trànsit.
Ara mateix sabrem el mapa de les carreteres del país amb Anna Gravalosa. Després, si us espereu, us explicarem quan està previst que s'obri el nou túnel de Viella i què pot passar demà a la reunió que hi ha per saber si la línia C2 sud de Rodalies es pot normalitzar i en quina data. Però abans, el que dèiem, les carreteres del país i les incidències. Anna.
Hola, bona tarda. Bé, doncs comencem parlant dels problemes que hi ha a la C58, aquí aturades entre Ripollet i fins a Barcelona, en sentit sud, i en aquesta zona a l'autopista AP7, un accident que s'acaba de retirar a l'altura de Barberà en direcció cap a Tarragona, fa cues des de Santa Perpètua. També aturades de Cerdanyola fins a Barberà en sentit nord. Al Papiol les cues són a l'AP2 per enllaçar amb l'AP7 en sentit nord i a la B23 entre Sant Joan d'Espí i Barcelona. A les rondes també hi ha problemes a la de dalt, amb aturades des de Cornellà fins a la Vall d'Hebron en sentit Besòs, i a la litoral la retenció va des de la zona franca fins a la Vila Olímpica, també en direcció cap al nus de la Trinitat. Això és tot.
Entesos. Ara parlem, per tant, d'aquest túnel, d'aquest nou túnel de Viella, que estarà a punt per obrir-lo al trànsit, diuen, divendres que ve, un dia abans de començar la temporada d'esquí a la Vall d'Aran, que seria oficialment dissabte. Això segons ha afirmat la subdelegació del govern de l'Estat a Lleida. A hores d'ara, però, encara no se sap si la inauguració hi assistirà la ministra de Foment, Magdalena Álvarez. Per a Joan Álvarez, Lleida.
Hola, bona tarda. El subdelegat del govern a Lleida, José Ángel Flores, ha assegurat que la nova galeria tindrà enllestits tots els elements de circulació i seguretat necessaris perquè divendres ja es pugui obrir el trànsit rodat. Flores ha recordat que el compromís adquirit pel secretari d'Estat d'Infraestructures, Víctor Morlán, era que el túnel estigués operatiu abans de la temporada d'esquí, que comença dissabte, dia 1, amb l'obertura de Baqueira Beret.
Estem treballant perquè el túnel de Vella es pugui obrir el dia 30, divendres que ve. Des de protocol i des de premsa d'aquí estem per aquesta data, perquè és un compromís que va adquirir el secretari d'Estat, i el túnel estarà disposat per obrir-lo aquest dia 30.
No obstant això, des del Ministeri de Foment, encara no hi ha cap convocatori oficial de la inauguració, ni de quina personalitat hi podria assistir.
Parlem ara dels trens. El Ministeri de Foment preveu que demà podrà anunciar si la línia C2 Sud de Rodalies es normalitzarà o no el dia 30, Gerard López.
Avui encara s'han fet alguns treballs a Bellvitge per acabar de reformar el subsòl de la via 2, que recordem és la que encara no està operativa, la que no funciona, i per demà es preveu, per tant, tenir ja els informes sobre l'estat del terreny. Si aquests estudis són favorables, després caldrà fer encara més proves, les de circulació i d'inundació de vies. I si després tot això també dona bons resultats, aleshores sí, ja la via podria entrar en servei aquest cap de setmana mateix. Ningú, però, no ha donat encara una data oficial, però la ministra de Foment, Magdalena Álvarez, diu que confia que les vies estiguin preparades en breu. Això sí, sense donar més detalls.
On has comprat aquest Audi?
Endevino. Ha complert 65 anys venent Audi a Barcelona.
Més pistes.
Acaba d'obrir unes instal·lacions noves a Badalona.
Crec que ja ho sé, però digue'm alguna cosa més.
Es diferencien per la professionalitat i la qualitat del servei.
Motorsol Import, esclar. Motorsol Import.
Motorsol Import. Abans de triar el seu Audi, vingui a veure'ns a Barcelona, al carrer Manso i també a Badalona. Informi-se en el 93 325 0800.
9 minuts i dos quarts de 8. L'economia. L'economia està sent una de les qüestions estrella, un dels temes estrella de la precampanya a les eleccions generals a l'Estat espanyol. Avui el PP ha anunciat que si guanya reformarà l'Estatut dels Treballadors per introduir-hi més flexibilitat laboral. Poc després, el vicepresident econòmic del govern espanyol, Pedro Solbes, ha revelat un dels secrets fins ara més ben guardats. Acceptarà, finalment, repetir en el càrrec si guanya Rodríguez Zapatero. De tot plegat, en parlem ara amb Joan Rossinyol. Madrid, Joan.
La campanya de Mariano Rajoy se centrarà en dues idees, consens i polítiques concretes per millorar el benestar de la gent. En aquest àmbit, durant la presentació del programa Marc dels Populars, Rajoy anunciava la reforma de l'Estatut dels Treballadors.
Objetivos básicos van a ser la consecución del trabajo flexible en el futuro, la conciliación de la vida personal y laboral, la formación a lo largo de toda la vida, la calidad en el entorno del trabajo...
Això a les files populars, a les files socialistes, en canvi, avui han sentit finalment l'esperat sí de Pedro Solbes.
Yo sí he aceptado que si se ganan las elecciones y el presidente Zapatero me pide ser vicepresidente económico, volveré a ser vicepresidente económico.
Recordem que ahir Rodríguez Zapatero li va demanar en públic i de forma insistent que repetís en el càrrec. Va ser durant un míting que, segons el PP, només va servir per constatar la manca de propostes del PSOE.
Doncs bé, gràcies Madrid. Precisament un dels maldecaps del govern espanyol, a banda de tot el procés electoral que ara s'obre, són les relacions amb Venezuela. Avui hi ha hagut reunió per intentar desfer tot l'embolic que es va crear arran d'aquell problema que hi va haver a la cimera iberoamericana. Tindrem les últimes dades de la trobada que hi ha hagut avui amb la secretària d'Estat per Iberoamèrica, Trinidad Jiménez, de l'ambaixador de Venezuela a Madrid, i també de les últimes declaracions que no precisament apaivaguen el clima del mateix Hugo Chávez. També passarem per a Nàpolis, ja ho hem dit, a Maryland, als Estats Units, i per París. En un lloc s'està fent una cimera, està a punt d'arrencar una cimera que ha d'intentar aclarir el futur del Pròxim Orient. A l'altre, París, s'està intentant calmar tot l'ambient crispat per uns nous incidents que hi ha hagut a la zona de l'extraradi de la capital francesa. L'ambaixador de Venezuela a Madrid ha dit avui que el seu govern i l'espanyol tenen un futur comú més enllà dels altibaixos. Són declaracions després d'aquesta reunió a la qual fèiem referència amb Trinidad Jiménez i hores després que Hugo Chávez anunciés que congelava les relacions amb l'estat espanyol arran de l'incident amb el rei. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A 6 dies pel referèndum constitucional a Venezuela, que es preveu molt igualat, el president Chávez fa campanya i intenta captar el vot dels indecisos, no?
El president de Venezuela, Hugo Chávez, arriba a la fase final de la campanya electoral pel referèndum constitucional de diumenge vinent amb possibilitats de perdre la consulta popular i alguns analistes consideren que els atacs contra Espanya són una estratègia per desviar l'atenció i captar vots. D'aquí frases com la de les darreres hores exigint respecte i dignitat.
Es como el caso de España, pues. Hasta que el rey de España no se disculpe, yo congelo las relaciones con España, porque aquí hay dignidad.
La retòrica chavista encara no s'ha traduït en fets contra els interessos espanyols a Venezuela, tampoc encara contra interessos colombians, després que Hugo Chávez hagi també suspès relacions diplomàtiques amb el seu veí continental.
Seguim al continent, però bastant més amunt. Les parts implicades en el conflicte del Pròxim Orient s'afanyen a tancar les últimes negociacions abans que demà comenci de manera oficial la cimera d'Annàpolis, l'intent més important de la presidència de George Bush per impulsar la pau a la regió. Bush, després de reunir-se amb el líder israelià Ehud Olmert, s'ha mostrat optimista, però en altres cercles predomina l'escepticisme. Xavier Vilà, Washington, bona tarda.
Què tal, Kilian? Bona tarda.
Què s'ha dit en aquestes últimes reunions oficials i què es diu en els entorns de la cimera de què se'n pot esperar?
Doncs mira, oficialment la Casa Blanca es limita a parlar del rellançament d'un procés de pau ancorat des de fa anys i que ara l'administració Bush recupera, malgrat que el president l'ha bandejat durant el seu mandat en detriment de la guerra a l'Iraq. Bush es deia optimista, com deies, aquest vespre abans de reunir-se amb el primer ministre israelià, un Ehud Olmert que assegurava que l'àmplia participació internacional demà a Nàpolis, i seran també Síria i la Lliga Àrab, pot fer esperonar la pau. Expectatives, però, ben minces, segons Dennis Ross, l'antic coordinador del procés de pau sota l'administració de Bill Clinton, qui assegurava a aquesta casa que no n'hi ha prou amb seure les dues parts a la mateixa taula per fer-s'hi una foto.
Necessites crear el que serien estructures paral·leles i, per tant, quan parlo de l'endemà, és molt important. Espero que l'administració ho estigui fent, això. Espero que ja estiguin planejant una sèrie de meetings i fins i tot cimeres amb les quals tothom estigui d'acord i que vinguin a continuació de Nàpolis. No n'hi ha prou de reunir ara les parts.
A hores d'ara es treballa a preu fet per tancar un document de mínims amb què presentar-se demà a Nàpolis, document que esquivarà les qüestions més controvertides, o sigui, la disputa sobre Jerusalem, el dibuix de les fronteres i el futur dels refugiats palestins.
Gràcies, estarem a l'espera del que en surt. Xavier Vilà, bona tarda.
Bona tarda.
Dia tens mentrestant a París, Maria Rovira, bona tarda.
Hola, bona tarda.
De tot aquest incident que hi ha hagut aquesta nit passada, la policia ja ha obert una investigació pels fets. Hi ha algun resultat que ha portat aquesta primera investigació, Maria?
Doncs mira, les primeres dades d'aquesta investigació exclouen de moment qualsevol responsabilitat dels agents en l'accident entre un cotxe patrulla i la moto dels dos nois morts en un suburbi de Villiers-le-Bel. Alguns testimonis haurien corroborat que els joves no van respectar la prioritat en una cruïlla. Veïns i familiars de les víctimes apuntaven també d'una possible manca, en aquest cas, d'auxili als nois en aquest accident, que va desfermar l'onada de disturbis que van acabar amb 25 policies i un bomber ferit, l'incendi d'un concessionari de cotxes, dues comissaries saquejades i una vintena de vehicles cremats i també 9 detinguts. La presència policial s'ha reforçat per evitar que repeteixin els disturbis mentre es multipliquen les crides a la calma, com la que ha fet el mateix president Sarkozy des de la Xina on és de viatge oficial. Aquesta tarda un miler de persones han fet una marxa silenciosa per recordar els nois de 15 i 16 anys, veïns d'aquesta localitat de la perifèria nord de París. Situacions com la d'ahir han alertat de la fragilitat que es viu en alguns barris de l'extraradi dos anys després dels greus disturbis arran de la mort de dos adolescents quan fugien de la policia.
Gràcies, París. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Fa dos mesos, la Junta Militar de l'antiga Birmània va començar la repressió contra les manifestacions de l'oposició democràtica. En pocs dies, la dictadura va silenciar les marxes pacífiques fent, segons dades oficials, 15 morts i uns 3.000 detinguts. Aquesta emissora, després de dies de silenci i de no tenir masses dades, aquesta emissora ha aconseguit parlar amb un guia turístic resident a l'antiga capital, Rangun. Es diu Naïm Tun i ha pogut i volgut parlar tot i la censura del règim.
Els morts en la repressió.
Mi amigo no sabe exactamente cuántas personas se murieron en este día. Él estaba corriendo y mirando los muertos y se dice más que 100 personas.
Els que continuen detinguts.
El gobierno siempre engaña en el periódico siempre. Por eso nosotros no creemos sobre las noticias del gobierno, sobre las palabras del gobierno. Pero no creemos 91, más de 91.
La por estrangera.
Ahora especialmente los alemanes y franceses están visitando a nuestro país. Y poco españoles y poco italianos. Pero si comparamos el año pasado, hoy muy poquito. El turismo es muy malo ahora.
La por interna.
Todo controlado por el gobierno. Todo el mundo quiere cambiar, pero la gente tiene miedo de las armas del gobierno. Cada esquina de la calle o el cruce hay militares. Por eso la gente no quiere, como se llama, no quiere manifestar ahora.
L'espionatge de les comunicacions internacionals.
Graben todo. Por eso a veces es un poco difícil para hablar, para decir algo. Porque ellos controlan todo. No solo teléfono, sino también internet y correo.
Un testimoni frapant. La resta del dia. Detinguda al País Basc francès, una membre d'ETA.
Es tracta de Maria Jesús Arriaga Martínez, que va formar part del comando Nafarró als anys 80. Arriaga la reclama a l'Audiència Nacional des del 2001 per l'intent d'assassinat d'un tinent de la Policia Nacional l'any 85 a Pamplona.
L'ús de traductors de català en els judicis de l'Audiència Nacional espanyola depèn de cada jutge.
Això és el que ha contestat la sala de govern de l'Audiència Nacional a la petició feta per la consellera de Justícia. Arran del primer judici per les fotos del rei, Montserrat Tura va reclamar que el tribunal facilités els mecanismes necessaris per garantir l'ús de les llengües cooficials. L'Audiència li respon ara que disposa de mitjans suficients, però que és cada magistrat qui decideix si fa servir un intèrpret.
Vladimir Putin acusa els Estats Units de voler deslegitimar les eleccions legislatives.
El president rus diu que ha estat Washington qui ha anul·lat l'enviament d'observadors internacionals als comicis de diumenge.
Satisfacció dels pares de Josep Maria i Santa.
Sí, per la sentència feta pública divendres, ho deien en unes declaracions a Catalunya Ràdio.
El que estem més contents és de que m'hagin declarat com a assassinat, perquè deien que era un homicidi i amb això ens hem quedat més tranquils, perquè es veia que havia sigut expressament, que el van anar a assassinar.
Dos quarts de vuit. El més destacat del dia i una novetat. Detinguts almenys 5 directius de 4 clíniques abortistes de la part alta de Barcelona.
La policia les ha escorcollat avui per ordre de la Fiscalia i el jutjat s'investiga si practicaven avortaments il·legals de manera reiterada.
I en marxa hauria d'estar aquesta hora una conferència del president de la Generalitat en la qual José Montilla fa balanç del seu primer any en el càrrec, Joan Trias.
Doncs no sé si sents els aplaudiments sí. De fons. Això vol dir que el presentador de Montilla en aquesta conferència acaba de finalitzar el seu discurs. És el periodista Lluís Foix que li ha reclamat un treball callat perquè Catalunya deixi d'estar trista i no caigui en un debat purament identitari. Precisament, a partir d'ara, el president de la Generalitat apuntarà en la seva conferència la necessitat d'abandonar la Catalunya ficció i anar al terreny del realisme. Montilla insistirà en la necessitat d'un nou sistema de finançament per culminar el programa social més ambiciós que mai hagi tingut Catalunya.
Tindrem detalls en següents serveis informatius. Lleida, per Joan Álvarez, l'inici de les notícies pròximes. Per Joan.
El nou túnel de Viella estarà a punt per obrir-lo al trànsit divendres que ve, un dia abans de començar la temporada d'esquí a la Vall d'Aran, segons ha afirmat la subdelegació del govern de l'Estat a Lleida.
Girona, Fèlix Martín.
Un vessament de moni que s'està investigant al riu Muga, l'Alt Empordà, afegit al baix cabal que porta, ha provocat la mort de centenars de peixos a prop de la desembocadura Castelló d'Empúries. Des de l'Ajuntament han comptabilitzat més de 800 peixos morts.
Tarragona, Manel Sastre.
L'alcalde de Deltebre atribueix a una campanya d'intoxicació les 4.000 al·legacions que ha rebut el nou Pla d'Ordenació Urbanística. Gervasi Aspa, l'alcalde, recorda que el pla es va aprovar per unanimitat.
Barcelona, Maria Núria Rebella.
Converses entre l'Ajuntament i entitats socials per plantejar l'aplicació de l'ordenança de civisme pel que fa a la prostitució al carrer. Des que es va aprovar la normativa, només 40 dones s'han acollit als cursos de formació i aquestes, només la meitat, han deixat la prostitució i s'han inserit en una nova activitat laboral.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
Ara en fèiem una pinzellada precisament de la problemàtica i les xifres de què es disposen. Té més pinzellades i més dades la Cesc Armengol. Cesc, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs lluny de les 300 dones que s'havia previst que s'hi acolliren a cada curs, les ONG que treballen per la inserció laboral de les prostitutes consideren que és un fracàs l'aplicació de l'ordenança perquè ha abocat les prostitutes a una feina molt més precària, marginal i insegura. Clarissa Bellucci, de l'ONG Genera, explica que les converses s'han iniciat per analitzar les limitacions reals de l'ordenança.
És amb el territori el que hem de treballar aquests aspectes. I en tot cas els estem explorant i estem treballant. Diguem-ne, l'ordenança hi és, però nosaltres estem explorant tot allò que no té per què, diguem-ne, estar vinculat a la sanció.
Aquestes eren declaracions de la regidora de la dona, Elsa Blasco, que parla més de deixar en un segon pla l'ordenança i intensificar més els objectius del pla per l'abordatge del treball sexual i altres instruments sense finalitats sancionadores. Blasco ha anunciat que volen estendre els programes d'atenció i reinserció laboral de les prostitutes a altres barris més enllà del Raval.
Inaugurem botiga Outlet a Sabadell.
Busca i troba la peça de pell que sempre has somiat.
Peces de pell de primera qualitat a preus molt, molt rebaixats.
Amb la qualitat del grup de pelleteria, acord amb botigues a Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Lleida.
I ara a Sabadell, al carrer de Vilarrúbia 63.
No et perdis aquesta oportunitat.
Outlet de pell a Sabadell. Som fabricants.
Al carrer Vilarrúbia 63.
El govern espanyol invertirà 17 milions d'euros per arranjar els desperfectes provocats per les obres de l'AVE al districte de Sants. La ministra d'Habitatge i l'alcalde de Barcelona han visitat les zones més castigades pels treballs de l'AVE i han negat que les ajudes tinguin finalitats electoralistes.
Per evitar el risc d'acusacions d'electoralisme, no deixarà de prendre decisions. S'ha defensat d'aquesta manera la ministra d'Habitatge, Carme Chacón.
Des del primer dia que vaig ser nomenada ministra m'hauria d'haver creuat de braços si cada proposta que feia no era titllada per algú d'electoralista. Des del primer dia en què se'm va nomenar ministra. I des del primer dia ho vaig tenir clar. Se m'ha nomenat per treballar.
El projecte calcula que se'n beneficiaran uns 14.000 habitatges que, per desperfectes a les zones comunitàries, rebran una ajuda de com a màxim 6.000 euros i 3.000 euros com a màxim per l'interior dels habitatges. Aquest paquet d'ajudes ha tingut interès, a dir l'alcalde Jordi Hereu, és independent del que haurà d'assumir Adif en cas de provocar destrosses. Aquest mes de gener es començarà a planificar el pla d'ajudes que té una vigència de 4 anys i que s'invertirà en els carrers i habitatges, sobretot del barri de Badal i una part de la Bordeta i de l'entorn de l'estació de Sants.
L'Ajuntament de Barcelona considera que delimitar una àrea de preparc a Collserola i marcar uns límits del parc natural no implica cap modificació del PEIN, el Pla d'Espais d'Interès Natural, ni tampoc de la xarxa 2000. L'equip de govern presentarà divendres al ple la seva proposta sobre la declaració de Collserola com a parc natural.
El quart tinent d'alcalde, Ramon García Bragado, ha assegurat que en cap moment s'ha qüestionat ni el PEIN ni la xarxa Natura 2000.
La conselleria s'està dient una cosa que nosaltres també estem d'acord, i és que el fet de debatre sobre l'existència d'una àrea de preparc i uns límits del parc natural no té cap influència en la delimitació de PEIN ni de xarxa Natura 2000, que ningú l'ha qüestionada.
Diferències entre el bipartit format pel PSC i Iniciativa per Catalunya i dins de la mateixa coalició ecosocialista han fet retardar la proposta que finalment aquest divendres es portarà al ple. Els límits i el perímetre del parc, però sobretot el que s'anomena franja de transició entre la ciutat i el pulmó verd, han estat els principals esculls. Medi Ambient preveu que l'any que ve Collserola ja pugui ser parc natural.
Una nova línia d'autocar connecta des d'avui Granollers amb l'aeroport de Girona per autopista i sense parades. El servei conirà 3 cops al dia a la capital del Vallès Oriental amb l'aeròdrom Gironí forma part d'un pla del govern per enllaçar les principals infraestructures catalanes. Granollers, Oriol Mondéjar.
Granollers és la primera capital de comarca de l'àrea metropolitana que té una línia directa d'autobús amb l'aeroport de Girona. El viatge d'anada i tornada costa 15 euros i el temps del recorregut és d'uns 50 minuts. A partir d'aquest dilluns, els usuaris del Vallès Oriental que vagin a l'aeroport gironí no han de passar per Barcelona i es comença a aplicar així el pla de serveis de viatgers que presentarà el govern el mes que ve. El director general de Transport Terrestre, Manel Villalante, explica l'objectiu d'aquest pla.
Unir en xarxa totes les infraestructures de transport o els grans equipaments de tipus hospitalari, etc. del país. No? Concretament amb l'aeroport de Girona, el de Reus i el de Barcelona, doncs volem que estigui units no només amb el servei que també fa Segalers a Barcelona, aeroport de Girona, sinó que també doncs, hi hagi un seguit de línies en capçalera. Aquesta és la primera.
Manel Villalante ha afegit que el govern té la previsió d'ampliar ràpidament el servei de bus directe amb l'aeroport gironí des de Mataró i el Vallès Occidental, amb l'objectiu d'atendre el creixement de la demanda i del mateix aeroport de Girona.
I encara una última cosa, el govern de la Generalitat ha donat llum verda a diverses obres per millorar el metro de Barcelona. Es tracta de treballs per renovar els accessos a les estacions i per reforçar el subministrament elèctric dels trens. Les mesures, que avui ha adjudicat l'empresa pública Gisa, tenen un cost pròxim al voltant dels 38 milions d'euros.
Una de les actuacions que ja va anunciar aquesta emissora fa unes setmanes consisteix a renovar 56 escales mecàniques en estacions de les línies 1, 3, 4 i 5. També s'ha adjudicat la construcció de subcentrals elèctriques noves per la línia 4. L'objectiu d'aquesta actuació és garantir que el futur augment de trens en hora punta tindrà garantit el consum d'electricitat. Ara mateix, per la línia 4, hi passen fins a 19 trens en hora punta, una xifra que es vol fer créixer fins als 24. A nivell de viatgers, es preveu que a mitjà termini aquesta línia tindrà un augment d'usuaris al voltant del 30%.
Dos minuts per la cultura. Aquesta nit es fa a Mataró el lliurament dels premis de la 13a edició dels Premis Butaca.
Aquests premis es concedeixen per votació popular i inclouen 15 categories dedicades a les diferents arts escèniques i 3 al cinema. Els premis d'honor ja són públics i es distingiran el responsable del Circ Cric, Tortell Poltrona, i el Cinemes Verdi de Barcelona pels seus 20 anys.
Marc Escorsese presenta a Madrid les
Espera, espera, que em sembla que no et senten. Torna-hi, torna-hi. Aviam. Deies Martin Scorsese.
Martin Scorsese presenta a Madrid l'espot que ha realitzat per la campanya nadalenca de Freixenet.
Volíem sentir-te tu i també a la Txell, des de Madrid. Txell Feixas.
Bona tarda. Enmig d'una gran expectació mediàtica i en un casino de Madrid que s'ha vestit de gala per l'ocasió, el cineasta nord-americà és a punt de presentar el curtmetratge que servirà de base per l'anunci amb què Freixenet felicitarà aquest Nadal. Un treball de 7 minuts rodat al centre de Nova York. Martin Scorsese, director de clàssics com Taxi Driver o Infiltrados, ha elaborat el guió i ha escollit els actors, que són el jove Simon Baker, australià, i Kelly O'Hara, nord-americana. N'han transcendit pocs detalls d'aquesta cinta, però se sap que enllaça l'amor al cinema amb l'obra d'un mestre com Alfred Hitchcock, tot embolcallat amb aires dels 50. Una de les firmes líders del sector del cap a Freixenet, doncs, inicia així un gir en la seva forma de promocionar-se. Ambient, doncs, de luxe aquí per donar la benvinguda a un dels mestres del cinema.
I aquest vespre es presenta també la Fundació Mas i Mas.
L'acte es fa a les 9 a la sala Oriol Martorell de l'Auditori i es complementarà amb un concert on un duo de piano i violí interpretaran peces de Rodrigo i Prokofiev.
I aquest maite es diu Storm, li diuen el rei del hip-hop berlinès, es presenta a Barcelona.
Així és, concretament al Mercat de les Flors, que es pot veure aquest vespre, aquest ballarí, també coreògraf, que ha desenvolupat una depurada tècnica de hip-hop, amb la qual ha amenitzat esdeveniments, com ara el Mundial de Futbol del 2006 a Alemanya o l'Expo 2000 de Hannover.
Doncs així acabem amb aquest hip-hop de Storm. Nosaltres hi tornarem demà, ara us deixarem amb els esports. Moltes gràcies per la vostra atenció en nom dels serveis informatius.